Avui, 29 de setembre, es compleix un any de la major mobilització ciutadana reivindicativa de la història de les Illes Balears. Unes 100.000 persones a Palma, unes 10.000 a Maó, unes 10.000 a Eivissa i unes 500 a Formentera prengueren els principals carrers de les capitals per proclamar contra la imposició, educació i per exhibir els dos símbols de resistència a les polítiques xenòfobes de José Ramón Bauzá: la camiseta verda i el llaç quadribarrat. La mobilització més gran de la història havia estat coordinada per l'Obra Cultural Balear i convocada per aquesta entitat, tots els sindicats educatius, l'Assemblea de Docents i de més actors de la comunitat educativa. L'objectiu era fer rectificar la política educativa del govern Bauzá i denunciar que aquesta duria el caos als centres educatius. Bauzá no va voler escoltar el clam popular i un any després, la marea verda, que segons qualque conseller de Bauzá no havia de passar de ser un baciot, ha guanyat el pols. El til ha estat derrotat als tribunals. La consellera d'Educació ha estat cessada. I José Ramón Bauzá està amortitzat políticament i en la seva deriva arrossega un PP que a les darreres eleccions europees va arribar a les cotes més baixes de la seva història electoral a Balears. I a més, tothom és conscient que si el caos generat per la Conselleria d'Educació no ha degenerat en col·lapse del sistema educatiu, és gràcies a la responsabilitat i la bona actuació de la comunitat docent. Avui hem de celebrar l'aniversari del que va ser una mostra de força, civisme i responsabilitat de la ciutadania de les Balears. I ens hem de congratular de que, una vegada més, la força de la gent ha guanyat i ha derrotat els aspirants a dictador. Bon dia, audiència. Sus Mallorca.
La bici se desparlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si sé que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desparmoblar, mai no podrem caminar. Però fa molt de temps ja, les mans em van escorriant, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba,
ben corcada deu ser ja, si jo l'aspiro fort d'aquí, si tu l'aspires fort d'allà.
Segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar. La bicicleta no em diu res, malvent se l'han portat. El qui sap a quin dret, i jo sota el portal. I mentre es passen els nous valents, estiro el coll per cantar el darrer cant del sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar.
Segur que tomba, tomba, tomba,
ben colcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà.
Segur que tomba, tomba, tomba,
i ens podrem alliberar.
Avui és 29 de setembre i aquest és el programa número 136 del SUS Mallorca, el matinal que vos ofereix Ona Mediterrània de 8 a 10. El programa d'avui el dedicarem a entrevistar persones que varen tenir un paper destacat fa un any a la manifestació que es va celebrar a Palma a favor de l'educació. Aquest dilluns s'incorpora a l'escaleta del nostre home del temps, en Joan Barceló, que també ens oferirà la seva secció al full del calendari. Hi haurà temps per repassar la programació d'aquesta casa i, evidentment, per oferir-vos tota l'actualitat. També a la segona hora d'aquest programa gaudirem de la tertúlia esportiva. Ens podeu escriure al Twitter @ona_mediterrania. zona mediterrània amb el hashtag SusMallorca.
I vos convidem també a participar d'aquest programa especial dedicat en el primer aniversari de la manifestació del 29 de setembre. Per això vos convidem a partir de les 8:30 del matí a telefonar en el 971 100 222 i dir-mos, fer-mos present qui, el vostre testimoni, quins són els records d'aquella manifestació d'ara fa un any. Vos convidem, idò, a telefonar en el 971 100 222 i explicar Carmós, quina va ser, quin és el record que teniu d'aquella manifestació, com hi vareu participar, en quin grup vareu anar, si vareu poder fer tot el recorregut o simplement vos vareu quedar col·lapsats en el final de la manifestació. En fi, qualsevol comentari al voltant dels records que vos genera aquesta manifestació. En setan ja és el repàs informatiu del dia, quan són les 8:07. Bauzà no té massa clar com enfrontar la galtada judicial contra la seva criatura, el Til.
El president José Ramón Bauzà ha reiterat que diumenge, durant la clausura d'unes jornades de noves generacions duites a terme a Eivissa, que el govern balear seguirà complint amb la implantació del trilingüisme. De fet, ho ha justificat dient que es tracta de complir un compromís electoral definit i aprovat en el Comitè Electoral Regional durant l'elaboració del programa. Textualment, el president ha recordat que el seu compromís és donar l'oportunitat a tots els nens de les Balears de dominar les dues llengües oficials més l'anglès, perquè diu després ells en el seu ús en llibertat decidiran quan, amb qui i en quin moment n'empleen cada una.
I continuem parlant de la mateixa qüestió. El govern reconeix que les escoles ja no estan obligades a aplicar el TIL. Avui de matí continuen les reunions amb la nova consellera d'Educació.
Núria Riera, la nova cap d'Educació, admet que abans s'ha suspès de manera cautelar l'ordre d'aplicació del TIL, el manteniment dels projectes lingüístics és decisió del centre educatiu i per això ha apel·lat a la responsabilitat dels docents per evitar un curs caòtic. Riera ha assenyalat que el conflicte està en un moment d'impasse pendent dels jutjats i ha subratllat que els projectes que estan aprovats poden continuar aplicant-se perquè la suspensió cautelar no impedeix que es continuïn aplicant. En el seu primer dia al capdavant d'Educació, la substituta de Joana Maria Camps va mantenir durant el dissabte les primeres reunions amb l'equip directiu del departament, la Confederació Catòlica de Pares Concapa i els sindicats AMPA i Comissions Obreres. Avui dilluns estan citats a la conselleria els representants d'UGT i de l'ESTEI, sindicat majoritari al sector de l'ensenyament a l'arxipèlag. També reunirà amb les associacions de pares i mares i amb les agrupacions de directors de primària i secundària. Riera té previst tractar de definir amb els directors dels centres com ha de mantenir-se l'aplicació del TIL en els centres en projecte aprovat com propugna el govern, quin marge tenen per modificar-lo i quina és la situació dels col·legis sense projecte lingüístic.
I escoltam ara quin és el posicionament d'un altre dels actors implicats en l'educació, concretament els estudiants. Els estudiants de les Balears esperen un canvi de tendència. De fet, la Federació Autònoma d'Associacions d'Estudiants de Balears valora de manera positiva el cessament de Joana Maria Camps al capdavant de la Conselleria d'Educació.
L'entitat educativa espera que la nova consellera adopti una postura diferent de la duita a terme fins ara. Carles López, president de la Federació, assegura que esperen que el canvi no sigui tan sols un canvi d'imatge, sinó també l'obertura d'una nova etapa dins la conselleria. L'entitat destaca que la sentència del Tribunal Superior ha deixat palès que l'actual model legislatiu necessita un canvi dràstic. Segons l'entitat, el canvi s'ha de fonamentar en la participació de tota la comunitat educativa, així com amb el consens a l'hora de legislar. Així mateix es posen que la situació actual tan sols es pot solucionar mitjançant l'obertura d'un procés de diàleg amb tota la comunitat
comunitat educativa, és a dir, amb alumnes, famílies i docents. Els alumnes conviden a la nova consellera Núria Riera a establir vies de comunicació amb les organitzacions estudiantils, fet que encara no s'ha produït per part d'aquest govern.
Passam ara a l'àmbit de la política municipal, concretament a Palma. Les esquerres guanyarien les eleccions a l'Ajuntament i podrien desbancar el PP, segons un sondeig d'última hora.
A més, l'enquesta electoral destaca que Podem igualaria el PSOE en nombre de regidors, situant-se en 6 cadascun dels partits. El sondeig publicat ahir pronostica que, en tot cas, el Partit Popular tornaria a guanyar les eleccions. Seria la primera força amb 13 regidors i una intenció de vot superior al 30%. Després dels 6 electes de PSOE i Podem, arribaria la coalició Més, que consolida el seu pes municipal i tornaria a assolir 3 representants. Aquest resultat, però, seria poc engrescador pels ecosobiranistes, que aspiren a tenir un quart regidor a les properes eleccions. Ni UPyD, ni el PI, ni Vox tindrien, segons l'enquesta, cap representació a cort, tot i que qui està més ben situat és UPyD amb un 4% dels vots. De fet, és un percentatge de vot molt ajustat que, si augmentàs una mica, ja podria donar-los l'entrada a la sala municipal.
I una notícia en l'àmbit de la salut. L'IPSalut empra vacunes insegures per al personal sanitari, segons el sindicat d'infermeria.
SATSE denuncia que només aquest darrer any s'han comptabilitzat fins a 14 accidents laborals per punxades d'agulles de vacunes, les quals exposen el professional al contagi de malalties tan perilloses com l'hepatitis o la sida. Inspecció de Treball instarà l'IPSalut perquè substitueixi el material punxant sense seguretat per material d'acord amb la normativa vigent des de l'any 2008, és a dir, vacunes amb dispositiu de seguretat, de manera que quedi garantida la protecció i salut de la totalitat dels treballadors. SATSE recorda que el mateix govern de les Illes Balears va aprovar un decret pel qual s'establien i s'implantaven procediments de seguretat davant dels accidents amb risc biològic en el personal dels centres sanitaris públics i privats. Fa 6 anys que el govern incompleix la seva pròpia llei, al·legant falta de dotació econòmica, segons han apuntat des de SATSE.
El Consell de Mallorca crea l'Observatori de Persones Majors. Es veu que Ana Maria Salom no ha aconseguit del tot desmuntar aquesta institució.
L'organisme analitzarà la realitat i les necessitats psicosocials i econòmiques de les persones majors de l'illa. L'objectiu és poder orientar i formular propostes de millora a les administracions i entitats que ofereixen atenció i suport en aquest col·lectiu. L'Observatori està adscrit a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i compta amb la participació de representants de les administracions i entitats que ofereixen atenció i suport a les persones grans. En total hi formen part un conjunt de 18 entitats, entre les quals s'hi pot destacar la Conselleria de Salut i la Universitat de les Illes Balears. Ana Belén Velasco, coordinadora de l'Observatori, explica que tindran com a prioritat impulsar iniciatives per fomentar l'envelliment actiu, millorar la protecció de les persones majors i promoure una imatge lliure d'estereotips.
I recordem que aquest dissabte Artur Mas va signar la convocatòria de la consulta sobre l'autodeterminació del Principat de Catalunya, abordant una sèrie de qüestions referents en aquesta signatura. El Consell de Ministres espanyol aprovarà aquest matí, en una reunió extraordinària, els recursos que presentarà possiblement també avui davant el Tribunal Constitucional contra la Llei de Consultes de Catalunya i contra el decret de convocatòria del 9-N.
Així és, uns recursos que han estat avalats per unanimitat pel Consell d'Estat, que es reunia aquest diumenge d'urgència perquè avui el gabinet de Mariano Rajoy tingui sobre la taula el seu dictamen. Els informes del Consell, que no són vinculants però sí preceptius, serviran de base per signar els dos recursos d'inconstitucionalitat. Llavors serà el torn del Tribunal constitucional. Es dona per fet que convocarà un ple extraordinari aquesta mateixa setmana, ja que el constitucional no té ple ordinari fins al 7 d'octubre. Serà aleshores quan previsiblement i de manera automàtica i temporal se suspendrà la llei de consultes i el decret de convocatòria. Passats 5 mesos, si l'alt tribunal no ha dictat sentència, ha de decidir si prorroga la suspensió o bé l'aixeca.
I parlam ara d'una de les moltes reaccions viscerals que ha provocat aquesta convocatòria d'aquesta consulta. Un eurodiputat del PP afirma que la convocatòria de la consulta és un cop d'estat i que ETA és un aliat de Mas.
L'eurodiputat del PP, Carlos Iturgaiz, afirma que la convocatòria que el president de la Generalitat, Artur Mas, és un cop d'estat. Iturgaiz, que va participar ahir a la capital de Palència en una taula redona sobre el terrorisme enmarcada en la segona escola de noves generacions de Palència, va afegir que Mas vol destruir i rompre Espanya. L'expresident del PP, el País Basc, també va explicar que ETA és un aliat de Mas, referint-se a un comunicat que ha publicat l'Organització Armada, en el qual ha demanat al PNB que segueixi l'exemple de Catalunya i Escòcia. I Iturgaiz assevera que ETA i Mas tenen el mateix plantejament i objectiu, que seria, segons ell, carregar-se Espanya, i adverteix els qui creuen que ETA ha desaparegut que no és així, diu, perquè estan en un nou procés juntament amb els nacionalistes bascos i catalans. I Iturgaiz ha apuntat que ETA ni ha desaparegut ni desapareixerà i que vol ser l'espasa de Damocles de la societat espanyola en aquest procés d'independència.
I ara parlam del PNB. El seu president defensa la via basca com a l'única solució per resoldre el conflicte amb Espanya.
El president del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar, va defensar ahir, diumenge, que el full de ruta s'ha de basar en el diàleg, l'acord i el respecte a la voluntat popular. De fet, Ortuzar va posar d'exemple el camí que va seguir Escòcia. Va fer aquesta reflexió durant la seva intervenció en els actes de l'Arder Dieguna al dia del PNB, que se celebraven aquest diumenge a Foronda, a Àraba. El dirigent va afirmar que el PNB necessita sentit comú i també va afegir que per això no val qualsevol cosa. Ortuzar digué que la paraula del PNB és la paraula dels bascos. El líder del Partit Nacionalista Basc va indicar amb ironia que el PP és el millor aliat per al seu projecte i va concloure que com més espanyols els volen fer, més bascos se senten.
La coalició internacional destrueix tres refineries de petroli del nord de Síria.
Avions de l'Aliança Internacional liderada pels Estats Units varen bombardejar i de matinada tres refineries de cru a la província siriana d'Al-Raqqa, feu del grup jihadista Estat Islàmic. Segons els activistes i els mitjans oficials, els atacs aeris llançats a partir de la mitjanit que han destruït les refineries han tingut també com a blanc una fàbrica de plàstics a la localitat de Tel Aviat, propera a la frontera amb Turquia. Les refineries destruïdes estaven situades al nord d'Al-Raqqa i eren gestionades per civils i no per membres de l'Estat Islàmic, segons han precisat les fonts locals citades per l'Observatori Sirià de Drets Humans. En l'atac contra la fàbrica de plàstics hi ha mort un civil, ha afegit aquesta font, que no ha reportat baixes en les files dels jihadistes. L'ofensiva aliada, però, no ha pogut aturar l'atac en coets dels membres de l'Estat Islàmic sobre un ciutadà curt situat a la frontera de Síria amb Turquia.
Un mort i desenes de ferits greus per l'erupció del segon volcà més gran del Japó.
L'erupció del volcà de la muntanya Ontake al centre del Japó ha deixat ja un mort, 45 senderistes desapareguts i mig centenar de ferits, molt d'ells per parada cardiorrespiratòria. La muntanya Ontake, el segon volcà més alt del Japó i situat a uns 100 quilòmetres de les ciutats de Nagoya, va començar a expulsar fum i cendres dissabte al migdia i des de llavors s'han continuat les erupcions, segons ens ha informat l'agència meteorològica Nippona. El departament de bombers de Kiso, a la província de Nagoya, ha confirmat la mort d'una dona que va ser trobada pels serveis mèdics al cim, mentre que altres 49 persones varen resultar ferides de diversa consideració per cremades i lesions provocades per caigudes. D'elles, unes 30 varen patir aturades cardiorrespiratòries i es troben hospitalitzades, segons ha informat la policia local. Centenars de persones es trobaven practicant senderisme al volcà en el moment de l'erupció i d'elles unes 240 han pogut ser evacuades amb la intervenció d'un helicòpter de les forces d'autodefensa de l'exèrcit del Japó.
I avui, sobre les 9 i 10 minuts aproximadament, vos oferirem la nostra tertúlia esportiva. Abans vos destacam un resultat, el del Mallorca. El debutant Kassim salva el Mallorca amb un doblet de gols i aconsegueix l'empat.
El central ganès Kassim Adams va fer ahir diumenge el debut somiat amb marcadors dels 3 gols en l'empat del Mallorca davant del Barcelona B a l'estadi Sant Moix. El partit, però, va estar condicionat pel mal estat del terreny de joc, pesat i llenegós per les pluges caigudes ahir a Palma. Els gols de Kassim i un altre del brasiler João Víctor varen evitar una nova derrota mallorquinista, però no varen impedir que l'equip continuï enfonsat al fons de la taula de classificacions. El filial blaugrana va marcar gràcies a Dongu, Joan Cambra i Grimaldo. Varen estar per davant en el marcador en dues ocasions, però els va faltar encert en els metres finals davant un inspirat meta, Juan Cabrero, que reapareixia després de complir un partit de sanció. En el seu debut en el primer equip, el ganès va saber aprofitar l'oportunitat que li va donar Carpín, encara que en línies generals el bloc defensiu mallorquinista va tornar a cometre errors greus que per ara li estan costant molt cas.
Són les 8 i 22 minuts, és el moment en què vos repassam molt ràpidament avui quins són els principals titulars que mos ofereix la premsa local, concretament, i començant per l'Ara Balears, que en el seu primer titular, lògicament, destaca que 29S, un any de la manifestació que feu història i ara recull els fruits de la lluita. Un altre dels titulars és que el fiscal anticorrupció interrogarà a Madrid, a Villar Mir i a Florentino Pérez, persones passes. Aquests són els dos principals titulars que ens ofereix l'Ara Balears. Pel que fa a D Balears, el primer titular també un any d'emocions en verd. I el segon, els estudiants balears esperen un canvi de tendència. Pel que fa a última hora, el diari que podeu trobar, el diari del grup Serra, podeu trobar en els quioscos, però també en la seva versió digital, diu seguint els titulars d'ahir respecte d'aquesta enquesta que publicaven, avui diuen el 54% dels palmassans aproven la gestió de Mateu Isern a front de cort. I també en l'àmbit ja més de crònica negra, hospitalitzat un motorista en estat greu després de xocar amb un taxi. Aquests són els principals titulars que ens ofereix a hores d'ara el diari rotatiu del grup Serra última hora. Ara repassam el diari de Mallorca en el seu primer titular amb una fotografia d'un desmillorat José Ramón Bauzà, diu un govern fora de la llei. I un altre dels titulars és directors i docents demanen a la consellera Riera que destitueixi a Guillem Estrelles. I encara un altre titular, Bauzà, sempre traient-se les puces de damunt, Bauzà senyala els serveis jurídics del govern, seria com a responsables del desgavell en l'àmbit judicial i dels dos revesos seguits que ha tingut o consecutius. Repassam ja per acabar aquesta ullada en els mitjans de comunicació locals, VilaWeb, el podeu trobar a vilaweb.cat i en el seu primer titular destaca que unes declaracions d'Artur Mas a La Sexta no podran evitar que es voti. Un altre dels titulars, el govern espanyol es reuneix avui per impugnar el 9N. Vos destacam dos més. Un reportatge titulat El govern presenta el llibre blanc. I un altre titular és el que diu Bauzà s'agafa a la legitimitat de les urnes per continuar aplicant el til. Aquests són, idò, els principals titulars que ens ofereix a hores d'ara la premsa local.
Thank you.
I avui en el SUS Mallorca estem especialment contents perquè recuperam una secció de la temporada passada, segurament la secció que té més seguidors, que és el temps i els seus derivats, el full del calendari, etc. Per això saludam en Joan Barceló. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Com ha anat aquest viatge que mos explicaves la setmana passada en l'entrevista?
Ha anat bé perquè feia més calor que per aquí, que hem començat a tenir un període d'inestabilitat i aquest període ha tingut el seu colofó aquest diumenge. Avui ja és un dia bo, mm-hmm. I és curiós perquè que mal temps encara continuarà, no se pot donar per descartat ni per acabat.
Mm-hmm. Per tant, aquesta inestabilitat serà la tònica d'aquests dies?
Sí, bé, després d'un cap de setmana passat per aigua, mm. un diumenge de per aigua, sobretot, amb petits ruixats, amb pluja, tot i que inferior a l'esperada, tot s'ha de dir, avui tindrem un dia amb pujada de les temperatures momentània i uns quants dies encara d'espera de noves pertorbacions. Estem, per tant, agafa protagonisme i l'haurem d'estar vigilant dia a dia perquè aquestes possibilitats, aquestes danes, aquesta gota freda que sempre és un perill en aquesta època, pot aparèixer en qualsevol moment. De fet, no m'ho ha tocat, però s'ha apropat molt. De ruixats intensos han caigut una vegada més a la zona de Catalunya, però bé, no se pot descartar perquè quan no és aquí és a un punt proper. Pluja menuda, per tant, que ha fet molt bona saó i que això sobretot ho nota la gent del camp. Ahir va ser un dia de pluja intermitent a Mallorca i sobretot a Eivissa, dissabte a Formentera, però no a Menorca, on ja fa falta. Els pagesos comenten que és bastant greu la situació de les pluges a la zona de Menorca perquè no hi ha manera de que puguin caure. Les precipitacions més destacades ahir, Llucmajor, de 8 litres per metre quadrat, en concret, recollit el Cap Blanc, allà on s'hi situa un dels radars més importants de l'AEMET, de l'Agència Estatal de Meteorologia. Mm-hmm. A Eivissa es registraven 17 litres per metre quadrat i a Mallorca, Marxí i Llubí també són 17. 16 litres a Sant Joan, Lluc i a Pollença també 16, a Sineu també, 15 a Vilafranca, a Esporles o a Palma, Ciutat Jardí. 14 registraren a l'escola de Sant Joan, 14 a Falanits i a Sa Pobla, i en fi, un llarg enfilall que es moria entre els 10 i els 16 litres que acabam d'esmentar i que va ser la nota més destacada. Pluja ben caiguda, fina, a poc a poc, i sense provocar danys ni estralls. Sí, perdona, digues com és?
No, anava a dir això precisament, pluja.
Sí, les conseqüències que normalment és el que sol passar al nostre clima, no hem d'oblidar que no sempre apareix en forma de gota freda, que ha estat molt activa, com dèiem, a prop de Balears, però sense estar ben al damunt. Uh-huh. Les temperatures màximes ahir es registraren a Ciutadella de Menorca, 25 graus en 7, a Cala de Bau, a Sant Josep, a Eivissa, 25 en 3, i a Son Carrió, 24 graus. Hem d'esperar que els dies venidors torni a ploure, i ho pot fer ocasionalment, fins i tot amb força, com d'abans. Per tant, convé anar previnguts.
Uh-huh. Repassam, pegam un vot ja en el full del calendari?
Sí, només una cosa per afegir tot, sí. Que demà dimarts el Club Diari de Mallorca, sí, hi haurà la conferència La Serra de Tramuntana i el seu clima a càrrec de Miquel Salamanca, meteoròleg, home del temps d'IB3, que comença un cicle organitzat pel SOMIP, l'Associació d'Observadors Meteorològics de les Illes Balears, i que se titula en general Descobrint el temps i el clima balear. Avui, o sigui que una nota a l'agenda a tenir en compte.
Efectivament. I a rebassar, ara sí, el full del calendari.
Sí, anem al full, avui és Sant Miquel, que si es compleix amb la tradició hauria de permetre l'estiuet de Sant Miquel, que tanta fama li ha donat a finals del mes de setembre. Per Sant Miquel el rei té hagut de mel, diu el refrany,
sí.
I un altre recorda que tramuntana per Sant Miquel s'emporta l'aigua del cel. És a dir, que moltes vegades pot ser que sigui aquest el refrany més característic del dia d'avui. Es celebren els arcàngels, n'hi ha set, coneixem Sant Miquel, però també Sant Gabriel i Sant Rafael.
Els
arcàngels no són tan coneguts, són Samuel, el gran protector contra els perills que procedeixen del foc, Sant Ezequiel, protector de tots els que han de competir per triomfar, esportistes, concursants, i els que han de demostrar les seves capacitats en entrevistes de treball, estudis i activitats de tota classe, Anael, que proporciona destresa i bon gust i protegeix els artistes en totes les seves manifestacions, i Cassiel, Sant Miquel dels missatges, li diuen al sant d'avui, canvien les llogues a fora vila, al temps canviaven, d'aquí ve el seu nom, i Sant Miquel, a més, és una parròquia ciutat, com es respon en carrer, la parròquia i oratori de Sant Miquel a Campanet, on hi ha festes patronals, el torrent de Sant Miquel, que normalment sol dur molta d'aigua, però sobretot quan neixen les famoses fonts ufanes, també de Campanet, l'església de Sant Miquel a Llucmajor, on, per cert, aquest dia són les fires de Llucmajor, precisament per mort de Sant Miquel. Per cert, l'església de Llucmajor,
sí,
diuen que és la més gran de Mallorca, després de la catedral de Palma.
Tenia entès que era Sant Francesc.
Què dius?
Tenia entès que era Sant Francesc, la segona més gran.
Bé, segur que hi ha diverses competicions, a veure qui la fa més grossa, no? Oi, qui la diu més grossa? La parròquia de Felanitx també està dedicada a Sant Miquel, també són fires, i Felanitx igualment existeix la fira, el Puy de Sant Miquel a Montuïri, que és el patró de Calonge, on també són festes patronals, festes de Sant Carrió, on l'estació encara du el nom de Sant Miquel, etc. Per tant, un sant que és molt ben vinculat i que fa referència en aquest dia d'avui.
Joan, moltíssimes gràcies, estem molt contents de recuperar aquesta secció. Te faré ara una pregunta, que és la que feim a la nostra audiència a partir de ja, i que ja mos poden telefonar en el 100-222, en el 971-100-222, i és: Joan, on eres ara? Bé, a Vera Baixa farà un any. La gran manifestació per l'educació.
Ah, sí, me'n recordo perfectament. No hi vaig poder anar, era de viatge aquest dia.
Sí, me'n recordo que m'ho vares explicar.
Arribava precisament el dia que hi va haver la manifestació. Vaig intentar per tot el mitjà que hi ha anat molta de gent, això sí.
I a més, la vàrem comentar en el seu moment.
Això mateix, sí.
Joan, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració. Mos tornem a connectar de matí.
Mos sentim demà.
Sí, gràcies, després. Bon dia.
Bon dia. Molt bé de tots els Miquels.
Efectivament, molt d'anys.
segona mediterrània ets tu.
Còrcoles Jardiner. Servei professional en jardineria, tractaments, podes, creació i manteniment de jardins. Especialitat en poda de palmeres i pins. Informació al telèfon 606-449-112. 606-449-112. Còrcoles Jardiner.
Oferta de 3x1, revisión de vista gratis, por 1 euro 7 gafas. Si ja estàs fart de tot això i lo que cerques és professionalitat i que et parlin en la teva llengua, vine a Centre Òptic Palma Nova. Tindràs revisió optomètrica, adaptació de lents de contacte i telemedicina. Centre Òptic Palma Nova. Estem a Avinguda de la Platja número 12, amb aparcament propi, i a www.òpticapalmanova.com.
Música, cinema, filosofia, ciència, educació, efemèrides, entrevistes, patrimoni, cultura popular. Tot això i més al Crepuscle encén estels, cada dia de 9 a 10 del vespre, aquí, a Ona Mediterrània.
Estau escoltant Ona Mediterrània, el 98.0 de la FM. Ona Mediterrània.
Massús Mallorca, Ona Mediterrània, 98.0 de la freqüència modulada, també onamediterrània.cat. Avui dedicam el nostre habitual espai a que solem fer una entrevista a parlar amb diversa gent que va fer possible aquesta manifestació del 29 de setembre d'ara fa un any, però també vos dedicam l'espai a vosaltres, els qui mos vulgueu fer arribar a través de les xarxes, però també a través del telèfon 971-100-222 la vostra experiència particular d'aquell dia. Ho podeu fer, mos podeu telefonar i en la mesura que sigui possible vos farem entrar en directe. Aquí en els estudis mos acompanya na Margarida Domà, gerent de l'Obra Cultural Balear, amb qui anirem parlant mentre anem intercalant també intervencions d'altra gent que va ser important en aquella manifestació. Margalida, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Bé, varen ser molt intensos els dies previs a la manifestació, no?
Sí, la veritat és que sí, varen ser dies molt intensos perquè feien reunió constantment sobre cada una de les entitats que participava, les organitzacions, l'assemblea de docents, els sindicats, els pares, per tal d'entre tots coordinar que més o menys ja preveien que hi hauria una gran participació. No sé si pensaven que superàssim o arribàssim en aquests 100.000, però veien que hi hauria una gran mobilització, se sentia.
També una de les persones importants, no només d'aquesta manifestació, sinó també d'algunes altres, és en Vicenç Rodrigo, de la FAP, aquí ja saludam. Vicenç, molt bon dia. Idò, no, ara mateix s'ha deu bateat la comunicació. Margalida, continuarem parlant dels preparatius, però quin moment destaques tu, quin moment t'ha quedat allò, diguem, en el record?
Bé, la veritat és que destacar un moment és difícil, perquè difícil. Hi va haver molts de moments, vull dir, jo crec que dies abans el fet de que quan ens quedàvem, per exemple, les nostres delegacions, en què tenien dificultats per poder llogar un bus, per poder arribar a Palma, ja era un moment que ja feia preveure quin seria el resultat, però bé, jo ho vaig viure des de la capçalera, i bé, era difícil per comunicar-se a altra gent, però vull dir, nosaltres érem, quan arribàvem en Esborn, vull dir, hi havia gent que deia que encara ni tan sols havia sortit, que estaven col·lapsant, vull dir, va ser un dels moments més destacats tal vegada en tota la mobilització. Després, en les finals, que n'hi va haver tants, i una cosa que a mi m'ha sorprendre molt, i que el fet de que que hi hagués algunes famílies que anaven dues o tres generacions juntes, i un fet destacat és que quan arribaven els pares, hi havia les persones que mos encarregaven del tema de seguretat, anava, els pares deien als nins, si passa qualque cosa, mirau aquesta gent que va amb aquest guardapitarons i els vos ajudaran.
Molt d'ells duen el número de telèfon.
Exacte, molt d'ells duen el número de telèfon en el braç per si passava qualque cosa. Tot i que hem de destacar que no va passar res, absolutament res.
Parlaves de sa, que havies, havies viscut des de la capçalera. Ara mateix també mirarem de parlar amb una persona que sí que ho va viure. No, mos diuen que tenim ara en Vicenç. Saludarem en Vicenç, idò. Vicenç Rodrigo de la FAPA, que ha participat en els serveis d'ordre de moltes altres manifestacions, però que saludar, el saludar ara. Poden saludar en Vicenç?
Sí, bon dia.
Vicent, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. En prim... Tots d'enhorabona a vos.
Sí, 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 sí. Vicent, en primer lloc te demanaríem com vares viure la manifestació? Des d'on la vares viure?
Pues jo la vaig viure des de les persones que estaven un poquet encarregades de donar seguretat a tota aquesta moguda, perquè des de la FAPA varen coordinar juntament amb altres entitats el que era la manifestació. Se va decidir un poquet qui havia d'anar a l'encancel·lament. Record que hi havia de Cies de Marratxí, perquè volien que fos el més anònima possible perquè tothom se pogués sentir identificat amb les persones que hi anessin a la manifestació, i la record amb gran emoció, una emoció enorme, perquè en aquell moment mateix varen ser conscients del moment històric que estàvem vivint.
Efectivament, comentàveu tant en Margalida com tu mateix, ara fèieu referències a aquest celebre de la manifestació. Una de les persones que ho va viure des d'allà és en Guillem Solivelles. Aquí també podem saludar. Guillem, molt bon dia. No podem saludar en Guillem, però sí que continuem parlant amb en Vicenç. Parlaves d'emoció. Vicenç, quin és el record que més t'ha quedat d'aquesta manifestació?
El record era veure a tota una societat, més enllà del propi col·lectiu que representam a l'àmbit educatiu, de pares, d'alumnes, de docents, de, bueno, en general de qualsevol persona que està vinculada a l'àmbit de l'educació, allà hi vàrem saber arribar el coret de tota una ciutadania que se va aixecar perquè se va donar compte de que s'estaven vulnerant drets fonamentals. Estàvem emocionats d'haver sabut, perquè no és fàcil arribar a la societat, i això ho sabem tots els que des de distintes entitats estem dia a dia treballant, i mos vàrem per, pues, jo crec que sentir molt satisfets, perquè era la tasca de molta gent que d'una forma generosa havia dedicat el seu temps a que la societat sapigués el que estava passant. I bueno, potser hi ha tres qüestions que són capitals en l'èxit d'aquella manifestació. Una era aquesta tasca de les entitats al llarg d'una sèrie d'anys. Una altra va ser indiscutiblement la prepotència d'uns governants que no varen saber llegir la voluntat de la ciutadania. Sense aquesta prepotència no s'hauria disparat mai la responsabilitat que d'una forma contundent va saber interpretar la ciutadania, i aquesta responsabilitat va ser la que els va conduir a participar en la manifestació més multitudinària de la nostra història. Perquè no oblidem que cap dels col·lectius que estem ficats a dins aquest món, per nosaltres mateixos haguéssim arribat a un impacte de la contundència que va representar aquella manifestació.
I Vicent Rodrigo, ja per acabar, en aquell moment en què va la manifestació, tothom era conscient de que la victòria s'havia assolit i que era una qüestió de temps. Ha tardat més o manco un any, però en el final, com dius, una de les cançons que s'ha fet himne, s'estaca que ha acabat caigent, no?
Sí, sí, l'estaca acaba caigent, perquè abans o després arriben els moments en què la política necessita de la ciutadania. Desafortunadament, hi ha polítics que interpreten la voluntat de les urnes com un taló blanc, però la voluntat de les urnes s'ha de cuidar cada dia en sa feina, i no significa que un pugui fer i desfer de forma impune, sinó que vol dir que tu tens sa confiança inicial, però que has de comptar, per segons quines qüestions en la ciutadania, o si no, en el final, quan has de rendir comptes, te passen les coses que està passant. De totes maneres, només per afegir una cosa de, ja finalment, sí, el que m'agradaria és deixar molt clar que aquesta festa que avui d'alguna manera celebrar, sí, o podem sentir, sí, satisfet, també amb una cançó de llac, no podem viure de records passats. Jo crec que és important tenir molt clar això i que encara estem treballant i que hem d'intentar evitar la desmobilització, perquè com que darrerament tenim dues ditades de mel, que ningú se pensi que això acaba, perquè la feina en educació és una tasca que no acaba i que hem d'intentar continuar fent entre tots.
Idò, Vicenç, moltíssimes gràcies. Continuem parlant amb més gent que varen ser protagonistes aquell dia. Aquell dia va ser protagonista tota la ciutadania, però hi va haver gent que va ajudar a que aquella manifestació transcorregués, per cert, Margalida, sense cap incident.
No, cap ni un. Vull dir, no varen tenir de les persones que estàvem a la comissió de seguretat, no hi va haver cap tipus d'incidència, ni cap infant, tot i que milers d'infants que hi devien entre aquells 100.000, ni cap infant perdut, ni cap, ni una trabucada, però vull dir, ningú, vull dir, no va haver absolutament res.
I també en servei d'ordre hi havia en Marc Cordines, aquí podem saludar a hores d'ara. Marc, molt bon dia.
Molt bon dia també, bon dia a tothom.
Marc, primer explica-mos com vas viure aquella manifestació.
Bé, molt... La veritat és que, clar, hem de recordar-ho tot i va ser tan massiva que és difícil copsar de quant eres allà de dins. Jo recordo estar molt estressat, perquè no estava preparat mentalment abans per la quantitat de gent que va arribar a venir. Una cosa... hi va un moment que em vaig girar i vaig veure totes les vingudes plenes de gent, completament verda, i vaig pensar, bé, ja està, hem triomfat. I després me'n vam seguir podent fer feina, perquè així com a la Margarida no va haver cap incendi ni un, però quan estàs en el servei d'organització sí que hi havia aquella por. I això ara m'ha recordat un moment que hi va haver, que anàvem corrent sols amb uns altres voluntaris d'una banda a una altra, i això mos atura un home i mos diu veniu, nosaltres també vàrem pensar passa cosa, hi havia un nen petit i es fa i diu vols? Si passa res al que pens, aquesta gent que posa l'organització te'n vas amb ells. I per sort no va haver necessitat de tot això.
Marc, quina és la imatge que destacaries? Quina és la imatge que t'ha quedat de la manifestació d'ara fa un any?
Aquesta, les avingudes i el bon plena de gent. I l'alegria, que l'alegria que ja va ser en part d'una manifestació, en part d'una festa, perquè sabíem que teníem raó i que per ara guanyaríem, i així ha estat, en part.
Una altra de les qüestions que sempre són presents en aquest tipus de mobilitzacions és, gairebé en el final, no? Xifrar la manifestació, i resulta que bé, tu estaves entre també l'equip de gent que controlava o que comptava els manifestants, i la sorpresa va ser que coincidien amb el número que deien els matemàtics, que també comptaven pel seu compte.
Sí, crec que va ser, recordo que m'ho va sorprendre, perquè van ser xifres molt, els matemàtics van ser xifres molt exactes, i nosaltres també, i que superesquessin tant, perquè hi havia molt poc diferència, no recordo exactament els números. Bé, però jo va ser signe de que no havíem comptat malament, perquè era vera.
Marc, moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Mos connectam també ara amb una altra persona que ho va viure. Bé, mos ho explicarà ella, però crec que des de l'assemblea de docents. Lucía, molt bon dia.
Hola, bon dia, Tomeu, com va?
Molt bé avui, perquè fem aquest especial de celebració, de recordança d'aquesta manifestació tan important que va produir ara fa un any. Tu des d'on la vas viure, Lucía?
Mira, jo en aquell moment feia una setmana i poc, una setmana i mitja, que havia entrat a formar part de la comissió de comunicació. Va ser quasi la primera feina que me vaig trobar, i bueno, no el va superar perquè evidentment les previsions no el va superar tot, no? I a nivell personal va ser una autèntica, diríem, passada, no?
Quina imatge te quedes? Quina imatge mos destacaries?
Mira, jo se me mou les imatges i les emocions, no? A mi, jo la imatge és esbert. Esbert per tot, esbert de les balconades, de mirar cap a dalt i veure les balconades plenes de gent, de mirar cap als costats i, bueno, i tots els missatges que hi havia, les pancartes, bé, com a docent, bueno, a mi me va emocionar molt. Aquelles imatges d'agraïment, no? Aquelles pancartes que no es deien gràcies mestres, que les duien els pares, les duien els alumnes, a mi personalment ja me va tocar molt. I, de fet, me vaig acostar a diversos grups de pares que les duien i, bueno, va ser un diàleg de gràcies, gràcies, i d'altres gràcies, gràcies. Ja no ho veus, que veiem en castellà, no?
Sí.
Però va ser molt emocionant, molt emocionant. I, bueno, com a docent, i jo crec que va ser un, bueno, no sé, un reconeixement per a la nostra causa i un fort recolzament en els docents, no? Una sensació de que no estem tots sols, i no estem tots sols, encara que això sigui el missatge que vulguin donar, però no estem tots sols. I a més, el més important és que tots estem en el carrer perquè tots volíem un ensenyament de qualitat. I això era el que a mi m'emocionava, és a dir, tota aquesta gentada, a mi que serveix que han sortit per manifestació, per el territori, per causes com la guerra de l'Iraq, coses que han sortit tots. Però en aquell moment, aquella gentada, el que volia era una educació de qualitat. I això sí que me tocava molt.
Lucía.
Com a docent i com a persona, no? Com a membre de la societat.
Sí.
Jo crec que va ser una mostra de solidaritat, de complicitat de les famílies i de la resta de la societat, una lliçó d'identitat, no només cap a, i de maduresa, no només ho dic per al col·lectiu docent, sinó cap a la societat, sobretot, perquè nosaltres tenim una societat de un pot dormida, un pot reactiva.
Sí,
en aquell moment,
de cop va dir,
basta, fins aquí hem arribat, i va sortir al carrer. Jo crec que d'aquí uns anys direm, jo hi vaig ser-hi, no? Hi ha un abans i un després d'aquesta mobilització, d'aquesta gran mobilització, i jo crec que qualcun dia nosaltres direm, jo hi vaig ser. I si me permets, també, jo m'agradaria convidar en els oients.
Sí, això t'anava a dir, seguint una miqueta aquest lema de que la lluita continua, avui sí. Hi ha un acte, no?
Sí, des de l'Assemblea de Docents volien commemorar aquest gran dia d'aquest gran moviment social, perquè això va ser un gran moviment social mai vist i que jo crec que encara no han tingut l'espai i la perspectiva com a per reflexionar. I, bueno, hem muntat una taula redona per celebrar aquest primer aniversari i la major manifestació de les històries de les Illes Balears. I se farà en el Club de Diari Mallorca a les 7:30. Han convidat periodistes opinadors d'aquí de Mallorca, que fan feina tant per mitjans d'aquí de les Illes com de l'Estat. I després hi haurà un portavoz de l'Assemblea, en Iñaki, i un professor de la Universitat, en Lluís Segura.
Mira, l'acte, com deies tu, és avui a les 19:30 en el Club Diari de Mallorca. És una taula redona també per celebrar aquest primer aniversari de la manifestació, i els ponents són en Jaume Parelló, que és periodista, en Andreu Manresa, que també és periodista, en Lluís Ballester, que és pedagog de la UIP, en Tomeu Noguera, que és de la plataforma Crida, i Iñaki Aicar, que és d'Assemblea de Docents, i els moderadors, el nostre company en Joan Carles Palos. Lucía, moltíssimes gràcies. Donem pas ara a un altre testimoni, també una persona que va viure aquesta manifestació des del capdavant de sa mateixa, des de sa mateixa pancarta inicial, que és en Guillem Solivelles. Guillem, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
En primer lloc, és així, no? Tu vares viure com a membre de la comunitat educativa, en aquest cas de l'Institut de Marratxí, la manifestació des de la mateixa capçalera, no?
Sí, com tu dius, no és que estiguéssim programats per estar-hi, però quan compareguérem a la plaça d'Espanya vaig sentir que volien que gent que havia participat en l'Institut de Marratí, que com saps va ser capdavanter de tota lluita, jo com a membre de Sapima i altres estiguérem allà a la capçalera.
Guillem, quina és la imatge que t'ha quedat d'aquella manifestació d'ara fa un any?
Bé, a part de tota l'emoció, se'ns de contenir, o sigui, no continguda durant o al llarg de tota la manifestació, que per cert va ser bastant llarga. Me queda, per exemple, que la capçalera havia de ser davant del Bar Cristal i la policia mos va anar movent fins que arribàrem passat el creuer en General Riera, o sigui, sí, sí. Mos va moure quasi un quilòmetre, perquè sí, sí. A darrere no hi cabien, i darrere era la plaça d'Espanya, que hi ha prou espai. A mesura que passàvem per davant el carrer Blancarna, que nosaltres havíem vingut per allà i ja hi havia molta gent que dinava i tot allò era un poc advert, quan passàvem per allà davant era una riada. A mi me queda això i les fotos que de la que mos venia darrere, que tenia que mos enviava i tot pal era un part.
I per acabar, un any després, la victòria s'està aconseguint.
Bé, sí, com a victòria moral, com a mínim, sí. Ara veurem fins on són capaços d'arribar aquesta gent.
I fins on és capaç d'arribar també aquesta marea verda, perquè segurament les properes eleccions això se notarà, i els polítics que no han volgut escoltar aquesta gentada en el carrer l'hauran d'escoltar a les urnes, no?
Això és una gran esperança, això és una gran esperança, sí.
Guillem, moltíssimes gràcies. Saludem també una altra persona que ho va viure des d'un altre àmbit, que ara ell mateix mos explicarà. És en Dani Ruiz, que actualment és el president de la Societat Balear de Matemàtiques. Dani, bon dia.
Bon dia.
Des d'on vas viure la manifestació d'ara fa un any?
Bé, des de l'organització que vam fer des de la Societat Balear de Matemàtiques per el contatge de la manifestació.
Sí.
I vaig estar allà amb els companys.
Com va sorgir aquesta idea? Com va sorgir aquesta iniciativa?
Mira, la iniciativa surt a partir de veure que moltes manifestacions, les entitats que s'ofereixen, tant per una banda com per l'altra, són molt dispars, molt diferents, i veiem que en aquesta manifestació hi hauria molta participació i que, bueno, volíem aplicar tècniques d'estadística per comptabilitzar de la millor manera possible la gent que participava.
I, Dani, se vol anar una miqueta de ser mans, no?, al final.
La veritat és que sí, tenia tres tècniques possibles, i una d'elles, que era la que comptabilitza el flux de persones que passaven per dos punts concrets,
sí.
En un d'ells se va desbordar de la gran quantitat de persones que
és a dir, la gent passava per allà on comptàveu i per darrere, diguem, no?
Efectivament, i van fer un poc d'estimació i un poc de això de emergència, moment d'emergència, perquè fins i tot la policia ens havia assegurat que només s'ocuparia un dels sentits de la via. Van sortir les dues i clar, i aquest mètode ens va sortir un poquet estimatiu, no era tan fiable, però bueno, així mateix van treure algunes conclusions.
Penses que si no hagués estat per la vostra intervenció, segurament hi hauria hagut més debat al voltant del número i s'hauria intentat minoritzar?
Sí, és possible, i més que res ens va agradar la resposta tant per part de l'organització com per part de les autoritats, doncs que vàrem veure en una ocasió on les xifres estaven bastant properes, és a dir, no hi havia grans diferències, i també s'assemblaven bastant a la xifra que nosaltres vam intentar treure a la pública, tot i totes aquestes dificultats tècniques, perquè clar, no s'esperava aquesta gran quantitat, és a dir, havíem fet uns càlculs a primera vista i això es va sortir un poc de fet, per lo que he sentit, i és vera, quan la capçalera arribava a lo que era Esbord,
sí,
hi havia encara molta de gent a la plaça d'Espanya,
se va
ocupar tot el recorregut.
Sí, sí.
I això tècnicament també és molt complicat, no?
Dani Ruiz, moltíssimes gràcies per la teva intervenció també en aquest programa especial dedicat a la manifestació d'ara fa un any. Són les 9 i gairebé un minut i mig, i per tant és el moment de repassar les notícies. Just una darrera pregunta per la Margalí Domà, que és aquí present i ens acompanya en els nostres estudis, i és reivindicar també el paper de coordinació i d'organització que va fer l'Obra Cultural Balear en aquella manifestació, no?
Bé, sí, el paper de l'Obra en aquesta mobilització va ser un poc coordinar totes i cada una de les entitats que hi participaven, que eren moltes, i hem de dir que totes les entitats varen donar 100% de cada un d'ells perquè això sortigués tal com va sortir. Vull dir, és una mostra de com va anar.
Idò, Margalí Domà, enhorabona a tota la ciutadania que aquell dia se va saber fer protagonista i responsable d'un moment històric i d'un moment que esperem que no sigui necessari repetir, però que si fa falta segur que se repetirà. Són les 9 i 2 minuts i és el moment en què entram en el repàs informatiu.
Es compleix un any de la gran manifestació del 29 de setembre de 2013 a favor de l'educació. Ara el govern reconeix que les escoles ja no estan obligades a aplicar el TIL. Avui de matí continuen les reunions amb la nova consellera d'Educació, Núria Riera, que admet que abans s'ha suspès de manera cautelar l'ordre d'aplicació del tractament integrat de llengües, el manteniment dels projectes lingüístics és decisió del centre educatiu. I Bouçà no té massa clar com enfrontar la galtada judicial contra la seva criatura, el TIL. El president ha reiterat aquest diumenge durant la clausura d'unes jornades de noves generacions fetes a Eivissa que el govern balear seguirà complint amb la implantació del trilingüisme. De fet, ho ha justificat dient que es tracta de complir un compromís electoral definit i aprovat en el Comitè Electoral Regional durant l'elaboració del programa. Mentrestant, els estudiants de les Balears esperen un canvi de tendència. De fet, la Federació Autònoma d'Associacions d'Estudiants de les Balears valora de manera positiva el cessament de Joana Maria Camps al capdavant de la Conselleria d'Educació. I a Palma, les esquerres guanyarien les eleccions a l'Ajuntament i podrien desbancar el Partit Popular, això segons un sondeig d'última hora. A més, l'enquesta electoral destaca que Podem igualaria el PSOE en nombre de regidors, situant-se en 6 cadascú. I en salut, l'IPSalut amb prevacunes insegures per al personal sanitari, segons el sindicat d'infermeria SATSE, que denuncia que només aquest darrer any s'han comptabilitzat fins a 14 accidents laborals per punxades d'agulles de vacunes que exposen els professionals al contagi de malalties tan perilloses com l'hepatitis o la sida. I en societat, el Consell de Mallorca crea l'Observatori de Persones Majors. Aquest organisme analitzarà la realitat i les necessitats psicosocials i econòmiques de les persones majors de l'illa. L'objectiu és poder orientar i formular propostes de millora a les administracions i entitats que ofereixen atenció i suport en aquest col·lectiu. I respecte al procés sobiranista, el Consell de Ministres aprova aquest dematí en una reunió extraordinària els recursos que presentarà possiblement també avui mateix davant del Tribunal Constitucional contra la Llei de Consultes de Catalunya i el decret de convocatòria del 9-N que ha firmat Artur Mas. De fet, un eurodiputat del PP afirma que la convocatòria de la consulta és un cop d'estat i que ETA és un aliat de Mas. Ha estat Carlos Iturgaiz, que ha afirmat que va participar, perdó, ahir a la capital de Palència en una taula redona sobre el terrorisme emmarcada en la segona escola de noves generacions de Palència. I el president del Partit Nacionalista Basc defensa la via basca com a l'única solució per solucionar el conflicte amb Espanya. Andoni Ortuzar va defensar ahir diumenge que el full de ruta s'ha de basar en el diàleg, l'acord i el respecte a la voluntat popular. I en plan internacional, la coalició internacional destrueix 3 refineries de petroli al nord de Síria. Avions de l'Aliança Internacional liderada pels Estats Units van bombardejar ahir de matinada 3 refineries de cru a la província siriana d'Al-Raqqa, el feu del grup jihadista Estat Islàmic. També en plan internacional, un mort i desenes de ferits greus per l'erupció del segon volcà més gran del Japó a la muntanya Ontake, el centre del país, que ja ha deixat un mort, 45 senderistes desapareguts i mig centenar de ferits, molts d'ells per parada cardiorrespiratòria. I ara tot d'una comença la tertúlia esportiva, on segurament parlaran del Mallorca. El debutant Cassim va salvar ahir el Mallorca amb un doblet de gols i va aconseguir l'empat davant del Barcelona B a l'estadi de Sant Moix. El partit, però, va estar condicionat pel mal estat del terreny de joc, pesat i llenagós per les pluges caigudes a Palma. Els gols de Cassim i un altre del brasiler, João Víctor, varen evitar una nova derrota mallorquinista, però no impediren que l'equip continuï enfonsat al fons de la taula de classificacions.
Estau escoltant Ona Mediterrània, el 98.0 de la FM. Ona Mediterrània.
El formatge Mahó Menorca i els vins de Mallorca Pla Llevant són els protagonistes de la tercera edició de la Fira d'Aliments de les Illes Balears, que se celebra a la planta àtic del Cort Inglés de Vingudes. També trobaràs la major representació de productes de qualitat de les illes. Acosta't al Cort Inglés de Vingudes i gaudeix fins l'11 d'octubre de tota la nostra gastronomia.
Que sí, que tornem a ser aquí, tenim coses a dir. De dilluns a divendres, de 12 a 2 del migdia, a Ona Mediterrània. Això fa pep.
A Ona Mediterrània, tots els dilluns, de 8 a 9 del vespre. Personatges, amb Ferran Pereira.
Ona Mediterrània, ets tu.
Música, cinema, filosofia, ciència, educació, efemèrides, entrevistes, patrimoni, cultura popular, tot això i més al Crepuscle encén estels, cada dia de 9 a 10 del vespre aquí a Ona Mediterrània.
People see rock and roll as youth culture, and when youth culture becomes monopolized by big business, what are the youth to do? Do you have any idea? I think we should destroy the bogus capitalist process that is destroying youth culture.
La tertúlia.
I quan són les 9 i 11 minuts és el moment d'encetar el nostre espai dedicat a fer debat, a fer tertúlia, avui com cada dilluns, dedicat en el món esportiu i de manera molt específica en el món del futbol. No sé si mos donarà temps per tractar altres qüestions. Bé, com a mínim hauríem de parlar de la final de bàsquet, no? De Madrid-Barça, no?
Santi? Primera derrota pels culers.
En primer lloc, saludam a la gent que sou aquí en els estudis d'on Mediterrània disposats a participar d'aquesta tertúlia. En primer lloc, recuperam un dels nostres cracs de la temporada passada, en Jaume Bausà. Jaume, molt bon dia i molt benvingut.
Gràcies, bon dia.
Un debutant de la setmana passada, en Diego Romera.
Bon dia. També, bon dia.
I també en un altre dels debutants de la setmana passada, en Santi Adrové. Santi,
bon dia.
En primer lloc, crec que hauríem de parlar. Bé, hem de dir que d'aquí una estona s'incorporarà via telefònica na Madalena Estorric, que també ja la temporada passada formava part de l'equip d'On Esports i que de tant en tant entrava també a les nostres tertúlies. Però ara, en primer lloc, hem de parlar, com sempre solen fer, del Mallorca, i com sempre solen fer també, males o no gaire bones notícies, diguem, no?
No, se va empatar aquell partit i s'havia de guanyar, no? Però clar, també és un partit que vares poder perdre perfectament, i no sé, jo me va deixar sensacions bones i sensacions dolentes, no? Es punta per no serveix per res, perquè s'aquí continua
Coé, continua més de res,
i la veritat és que no, jo sóc molt pessimista amb el Mallorca, no?
Dins les coses negatives n'hi ha una que és bastant preocupant i que se repeteix ja ve de la temporada passada, i són aquestes pàjares, aquests moments que el Mallorca queda totalment sí, desnortat, i és quan el rival li clava.
Sí, això ha passat des de la primera jornada i sempre que ha passat això, el rival ha aprofitat per marcar, i per marcar més d'un gol de més, i dos i fins i tot tres gols, no? Ahir el partit amb el Vera, que el Mallorca se va superar dos marcadors contraris,
sí,
es va empatar, i això, hombre, diu bastant d'aquest equip, que com a mínim és diferent de l'any passat, no? que baixava els braços a la primera, no? I en Guainsbury, que és un equip que no baixa els braços, que cor més, que lluita més, però bé, que va a Coé, i que a nivell defensiu és un autèntic desastre, no? és un desastre. No sé si ha encaixat ara mateix, que ha encaixat 7 gols en dos partits, que és un autèntic desastre. Això evidentment, si no pots competir ni a segona divisió, ni a segona B, ni a tercera, no? I és veritat que bé, que ha sortit ara que un bon joc atacant, i que tenen moltes oportunitats, estan generant molt de perill a dalt, però està clar que amb aquesta defensa no se pot continuar, i a lo millor ja és un problema d'entrenador, no? Un entrenador que no té experiència tampoc a segona divisió, primera com a entrenador, que se sabe experiència només amb l'Espartak de Moscú, i a lo millor no té recursos o ses eines suficients per arreglar o per construir un sistema defensiu mínimament digne en aquest equip.
Diego.
Bueno, estic d'acord amb tu, però bé, la qüestió és la falta d'intensitat també, no? Ja ho han dit, aquestes ennortades que li peguen en el Mallorca, que d'un moment a l'altre no és, i no és en el partit, i com tu has dit, no pot competir a segona divisió, ni a tercera, ni a qualsevol categoria, perquè la intensitat és el més important a un equip damunt el terreny de lloc. Sobre en Carpin, pues bueno, jo crec que encara se li pot donar un poc més de marge, però amb aquestes errades defensives que fa l'equip, és difícil confiar ja, perquè no se pot encaixar més de dos gols cada partit, perquè és molt difícil guanyar un partit així, d'aquesta manera.
Santi, tu vares poder seguir el partit?
Vaig veure el resum. som una persona que li agrada el futbol, però que el que li agrada és practicar, no anar a veure. Però jo crec que incidiria una mica en el que han dit els companys. Vull dir, jo trobo que són massa gols en dos partits. També em pareix que el més destacat va ser el porter. Per tant, quan un equip és que destaca el porter, vol dir que hi ha deficiències darrere.
És que són de 7 gols, a més, en 6 jornades.
Són massa gols, sí, són massa gols.
Sí, és
equip. I després, una mica el que ha dit en
Diego,
que és la falta d'intensitat. Quan un equip baixa d'intensitat, pot entrar en una dinàmica i és on t'aferren.
I és aquí on aprofiten els equips contraris, que no estan dormits, estan dins del partit.
Però és que precisament el Barça B és un equip que té molta intensitat de joc.
Sí. Sí, sí.
El Barça és un equip que sempre juga el mateix, tant si guanya com si perd. I el Barça B anava a perdre el marcador, anava amb el marcador empatat, anava per davant del marcador i sempre jugava el mateix,
Perquè en realitat és un equip que no té res que perdre.
Exacte,
és un laboratori pel primer equip, i això et dona una tranquil·litat, saber que pots jugar a futbol sense estar... Clar, evidentment, si estàs molt a baix i perds la categoria no interessa, però que pots te dona una tranquil·litat de poder anar jugant la pilota, que és el que volen, i aquests en lògica
no,
fantàstic.
I a més hi havia un talent immens en,
sí, sí,
som... ja, té 3 o 4 jugadors estrany,
no, hi ha aquest Halilovic, el van fitxar de,
aquest és molt bo, té una esquerra màgica,
feia anys que som molts, jo en directe no veig un jugador que m'impressionava tant com aquest Halilovic, no? Que ja seria titular, podria ser titular pràcticament en 16 de 20 equips de primera divisió, per no dir de 8, per no dir de 8 equips de primera divisió, no? El que passa que clar, està esperant en el Barça la seva oportunitat de donar el vot en el primer equip, no? Però tenen també un parell de jugadors allà que són boníssims i que amb el 2-3 van estar a punt de marcar els 4 més d'una vegada. És a dir, va que el que diu el company va dir, va ser Esporte en Cabrero que va salvar l'equip en aquell moment, no? I ahir el Mallorca li va salvar un central, un nin que debutava, Cassim, un debutant, que era una solució d'emergència. Carpin, ja desesperat per veure com podia tancar una mica aquesta defensa, va tirar de filial i aquest filial, aquest central, va marcar dos gols i va propiciar l'empat, no?
Això
és increïble,
dir...
el que passa amb el Mallorca és irresolucionant, sí, sí. O sigui, sí. Jo mai havia vist tampoc un debut amb un primer equip d'aquestes característiques,
a més d'un central, no? I resulta que fa dos gols. Jo anava a dir, en principi, si no fos que estem tots en un estat d'ànim molt baix, això, només aquest detall ja mos hauria de significar una eufòria, no? Significa... però com que n'hem vist d'altres que han tingut un bon començament i que després han desaparegut,
han
d'esperar un poquet. Però
com
evidentment...
a mínim, això sí que la bona notícia, el millor seria que és un Viveroni, tot i com està el club i tot és desastre i és caos i s'ingovernabilitat del club, és un Vivironi, encara està donant jugadors, s'està donant,
sí.
No s'ha criat, és un Cassim, és un futbolista de gana, no s'ha criat a Son Viviloni, va arribar l'any passat, la temporada passada, però bé, està fent la feina que toca i està donant jugadors, i són jugadors que quan necessites per el primer equip, més o manco sempre compleixen, no? I que va complir, evidentment, molt per damunt de lo que s'esperava d'ell i de lo que de ses funcions, no? que tenia com a nades.
No sé si voleu afegir...
No, jo el que li demanaria, el millor en Jaume, que veig que està ben informat, jo crec que no és vera que tal vegada hagués estat millor deixar a l'equip tècnic que va fer la pretemporada, que coneixia millor la casa, continuar i fent feina, que haver-nos ficat en aquest...
Santi, ara remou!
No, estic tirant un port. Aquí tot això, clar, s'arrel de tot això és la pretemporada, no? Quan un equip fa una pretemporada bona i una planificació esportiva bona...
Correcte, és això el que volia.
El normal és que després de competició, hombre, podràs anar una mica més a dalt, podràs anar una mica més a baix, però més o manco competiràs, no? Ara, si ets coet de la categoria, si no has guanyat cap partit en sis jornades, és que has fet una planificació molt dolenta i has fet una pretemporada també molt dolenta, no? I evidentment aquest crash que va suposar l'erupció de Nahuate i el canvi, i la primera decisió que va prendre un dia després d'accedir en el càrrec, destituïen en Miquel Soler i en Vicente Ngonga, hombre, ara tots pensant que seria molt difícil que en Miquel Soler i Vicente Ngonga ho fessin pitjor que el que estan fent ara mateix en Carpi, no? Això per als jugadors és veritat que va suposar un cop psicològic molt fort, un trauma molt fort, i no se'n recuperen. És que sí, evidentment, no se fan les coses, però és que el Mallorca tot se fa l'inrevés. Tot se fa l'inrevés.
Tot i els resultats, perquè amb unes circumstàncies normals, un 3-3 amb el Barça bé no hagués estat un resultat dolent.
No hagués estat un resultat dolent, no? Tots haguessin dit, home, mos han marcat els gols, hem de tancar una mica la defensa, però clar, com que ja tot això ve d'enrere, no? Fa una setmana davant d'Osasuna a Pamplona també vàrem encaixar 6 gols, clar, és que s'han encaixat 9 gols en dos jornades i és una barbaritat, és que és una absoluta barbaritat, no? I en el banquillo és que jo no veig tampoc solució ni un discurs una mica de cercar algo, de una mica que encoratgi la gent, no? Al contrari, ahir en Carpi va fer unes declaracions absolutament desafortunades, no? Quan un periodista li va demanar després del partit si li preocuparia que el club el destituís, en Carpi va contestar que no, jo en tot cas me preocuparia tenir càncer. És que clar, ja és que arriba un moment que ja pareix que estan demanant també sa destitució, no? Mm-hmm. Estan demanant a crits, no? I ara, clar, el problema és això, que aquest equip no competeix i que la setmana que ve l'equip va a la Romareda per jugar davant del Saragossa, que serà un altre...
Que està fortíssim, eh?
Està, ara mateix està molt fort el Saragossa i a la Romareda...
Serà la crònica d'una mort anunciada, perquè si segurament si resbala allà dins o perd allà dins...
Clar, és que això té molt mala pinta, perquè ja serien 2 punts de 21, això seria ja...
Si treus aquest equip, en aquí dus...
Aquest és el problema, no? Ahir se deia que hi estava en Sergio Lovera, en Sagrada, una mica, és que havia estat l'entrenador de les Palmes, no? Uh-huh. Estan una mica... El problema és, qui destitueix, si s'ha destituït en el Carpín, qui el destitueix? Perquè clar, ara mateix com està el club, és un caos, no hi ha ningú tampoc amb poder suficient de autoritat per destituir ningú. Clar, que... A lo millor està en Dudu Aguate, però és que en Dudu Aguate depèn d'en Llorenço Referé i d'en Biel Sardà, i ara resulta que no té recolzament d'en Biel Sardà, per tant, qui el destitueix? Faríem un altre consell d'administració, que seria un altre esperpent, un altre cachondeo, i un altre CIR, no? Se tirarien les tastos en el cap i ja està. I el Mallorca quedaria un altre pic en ridícul, no? És que clar, és que és així. Fins que no hi hagi en aquest club una propietat estable, fins que no hi hagi un procés de compra-venda, fins que no torni una mica l'estabilitat en el club, jo crec que tot això ja s'està encomanant en el vestidor i jo crec que això ja s'ha caigut imparable.
Jo no crec que aquesta situació se solucioni mentre no se solucioni l'altra. Vull dir, jugador necessita tranquil·litat, sobre veurem.
Sí, però tu vols els altres clubs, de primera, segona, més o manco, poden anar millor, poden anar pitjor, però tenen una situació més o manco normal a nivell de club, no? Però és que el Mallorca és que és un caos i dins d'aquest caos, si després tu afegeixes derrotes, clar, tot això se torna un...
I una situació econòmica, no?
Una situació
dramàtica.
Dramàtica, que si cada mes es tinc, que si poden pagar les nòmines, exacte, no poden pagar les nòmines, i
això sí que en els jugadors els afecta, no?
L'únic els afecta, no?
Jo, hombre... Són un jugador de futbol professional, baix el meu punt de vista, és una persona afortunada, però és que estem parlant de primera divisió, que també n'hi ha que deuen dos bés, però a segona divisió... crec que hi ha verdaders drames, no?
Sí, no,
ja no parlem a segona B, no?
Segona B és encara...
Clar, quan veus aquest panorama que no saps qui governa, qui desgoverna, en fi, deu ser molt difícil sortir al camp amb il·lusió, no? Amb intensitat, 90 minuts, no?
I així tot, no vos fas efecte de tot, no ho sé, aventures, perquè també hi ha una miqueta de desig, jo no ho sé, però no vos fas efecte que a qualque moment això s'ha d'acabar i el Mallorca ha de començar a guanyar partits i...
A tot molt agradaria, sí, efectivament.
No, ara ja no dic pujar, dic, però més o manco anar guanyant partides i anar traient el carro.
Sí, sí, jo crec que vamos, el jugador s'ha d'oblidar un poc de la situació del club, però és que arriba un punt que és impossible, perquè ja és molta estona que estem en líos
fa molt de temps, i els espectacles ja són cada vegada més,
i mentrestant Sagrada està despoblada, i 5.100 persones,
sí.
Hombre, clar, s'excusa
la pluja,
però és igual, ahir plovia i el vera, bueno, durant el partit no va ploure, però fa dues setmanes davant del Recre no plovia i també hi havia 5.500 persones, no? Ja l'afició, una grandíssima part de l'afició l'he donat l'esquena ja en el club, a l'equip i a tot, no? Ja està molt, està molt farta i és normal, és que és absolutament normal, no? Ara, evidentment, la situació esportiva després de 6 jornades tampoc no és dramàtica, tampoc no hem de fer drama, perquè aquí guanyes un partit ara mateix,
no, un revulsiu, guanyar dins la Romareda,
puges tres puestos de classificació,
se pagaria una mica.
Guanyes a la Romareda, o sigui, un triomf de prestigi, un triomf d'aquests que agraden, i a lo millor després ja guanyes també Son Moix la setmana següent, i aquí a lo millor la crisi esportiva s'atura tan fàcil com això, no? Ara, evidentment, però has de començar a guanyar, no? I jo no veig de quina manera.
Se pregunta si els jugadors estan mentalitzats de que poden guanyar la Romareda.
Jo crec que hi ha jugadors que estan mentalitzats, hi ha jugadors que simplement no estan compromesos, o són jugadors que no tenen tan poc qualitat per la segona divisió, no? O sigui, jo crec que el Mallorca evidentment no té tan mal equip com per anar a cobrir de sa taula, no? Segur que hi ha un equip molt pitjor, hi ha un Mirandés, Llagostera, Lugo, tot això són plantilles molt inferiors en el Mallorca, evidentment, però hi ha un tema psicològic que s'arrossega no ja d'enguany, sinó que s'arrossega ja també de l'any passat, que també va ser una temporada horrorosa, calamitosa, i des de fa 2 anys que va ser la temporada del descens, no? ja, tot això ja s'arrossega des de fa molt de temps, no? Aquest derrotisme que està instal·lat ja al Mallorca ja no és d'ara, no és d'aquesta setmana ni de fa un mes, ja és de fa més de 2 anys.
Igual com Bordeu, que hi ha sempre aquesta sensació de que a qualque moment la dinàmica ha de canviar, també Herbera, que tinc la sensació de que hem jugat ja massa, hem desafiat massa amb el foc, i qualque dia podem arribar a que el club desaparegui, no?
Sí, és que si la dinàmica
no ho veig una cosa tampoc ara mateix impossible, no?
No, és que si la dinàmica no canvia, el club desapareixerà. Aquest club no se pot permetre, per exemple, un descens a segona B. No se pot permetre perquè està en concurs de creditors, té un deute de 30 milions d'euros i tu cada any has de pagar uns 3-4 milions d'euros. A segona B el teu pressupost és de 2-3 milions d'euros, o sigui, amb això no tens ni per pagar el deute del concurs de creditors, ja menys pagar gastos ordinaris de corrents del dia a dia a futbolistes. Sí, sí. I evidentment no se pot permetre un o sigui, no passaria com ha passat també Salamanca, Mèrida, Burgos, que han estat o desapareguts o en vies de desaparició, que s'han hagut de canviar nom de societat, i ha estat un desastre, no? I el Mallorca ara mateix va en aquest camí, no? De ser un Salamanca, un Mèrida, un equip que han estat a primera divisió, que han tingut una certa trajectòria a primera divisió, a l'èlit, i també a segona, i ara mateix ja no existeixen.
Vos proposo una ueada molt ràpida a la segona B, i després mos connectam amb Magdalena, està ric. Jaume, m'ha fet gràcia, he trobat que estàveu inspirats amb els titulars, del Mallorca, i el de l'Atleti de Balears, la maledicció de Sant Malferit.
Sí, és que no hi ha manera
de guanyar.
De guanyar,
no?
De fet, el Balears només ha guanyat un partit, ha estat fora camp, i li està costant molt arrencar aquesta temporada, i és curiós perquè pareixia que tenia una mica més de millor equip i millor planter que l'any passat, i li està costant moltíssim.
De totes maneres, l'Hospitalet enguany m'ha fet l'efecte que serà un dels equips, sí, que poden aspirar.
Aquell club tercer de la segona B és molt fort, eh?
Sí, molt fort.
L'Hospitalet sempre està allà, sempre, però hi ha altres equips que també, qualsevol equip, un Olot o qualsevol d'aquests equips, te posa molt complicat.
I el Cornellà, que va guanyar en el Mallorca B, i que me sorprèn que hagi començat tan malament, però que...
El Mallorca va començar una mica, va començar bé, efecto la Izola, deien, no?
Sí.
però és veritat que s'ha desinflat una miqueta. Tu també pensa que ara, per exemple, que aquest 3-0 que van encaixar, clar, que en Casim, aquell central que tenien ells, clar, sí, va jugar amb el primer equip, i clar, i estan per aquestes coses, no? Un filial sempre està per reforçar el primer equip, Ara, el Mallorca B sí que patirà per mantenir la permanència, la categoria. Tampoc no sé si hi ha un drama si baixa, però sí que patirà bastant perquè clar, tot el que tenen allà són recursos per al primer equip, no? I el primer equip me pareix que necessitarà bastant de recursos d'esfiliar enguany.
Econòmicament, en el Mallorca B, què li interessa més? Està a segona B o a tercera?
No, supos que en el final, a llarg termini, a segona B, no?
Sí.
Per donar una mica de rodatge als teus jugadors que competeixen en una categoria. Hi ha molta diferència entre la tercera balear i la segona,
sí,
B, no? És que la tercera balear...
Sí. La prova és que costa molt fer vot.
Exacte.
No, hi ha un vot molt gran.
Sí, el vot
és una despesa econòmica, deu ser...
És una despesa econòmica, però jo crec que se la pot permetre si és a canvi de potenciar i fer rodatge als teus jugadors de la pedrera, que al final són els que podràs traspassar un dia i podràs obtenir uns ingressos, no?
Saludam a hores d'ara, quan són les 9:30 en punt, en Magdalena Estarric. Magdalena, molt bon dia.
Bon dia.
Parlàvem aquí, hem parlat fins ara amb en Jaume Bausà, amb en Santi Drové i amb en Diego Romera sobre el Mallorca, sobretot dedicat bastant d'espai, i també hem parlat ara breument dels equips de la segona B, de l'Atlètic de Balears i del Mallorca B. Vares por a seguir el partit d'ahir del Mallorca?
Vaig seguir del Mallorca, per suposat. No mai poder seguir en cap merda segona B. I del Mallorca jo vaig escoltar primer o menys perquè ja pot debat. Vull dir, les funcions són les mateixes. Jo no confio gaire en aquest equip de tècnics, sobretot en l'entrenador. I crec que bé, el principal problema, hi ha dos problemes grossos a nivell de joc, la defensa. Vull dir, no hi ha cap defensa construïda ara mateix pel Mallorca, ja ho han dit els tertulians. I l'altre problema gros és que no hi ha ningú que passi fins i tot a destituir l'entrenador. Vull dir, està una mica igual que l'any passat i una mica encara més preocupat.
Per tant, la situació, tu creus que tendirà a repetir una miqueta la temporada de l'any passat?
Jo vull ser una mica optimista, també som a d'inicis d'aquesta competició, vull dir, queden molt de mesos, però l'any passat vàrem esperar tot l'any, i enguany jo crec que la dinàmica ha començat exactament igual, fins i tot amb una mica més de desànim, perquè l'any passat començàvem amb una categoria nova, i dir com a si l'udió de pujarem, enguany jo crec que des del començament ja s'ha vist que pujar no se pot pujar, i que fins i tot ho han mencionat la desaparició del club,
sí.
I és a dir, me costa pensar que pugui passar, però si ara mateix, és a dir, tot és possible.
Bé, estem parlant d'una institució de gairebé 90 anys i que, per tant, seria...
Gairebé 100, perdona. L'any que ve, o no, l'any 2017 se fa centenari.
Fixa't.
Es dubte que se fa tot el mecanisme si arribarem en el centenari. O sigui, clar, és la pregunta que se fan ja, no si va ser una segona B o si pujarem un dia d'aquesta primera, no. És si el Mallorca seguirà existint pel centenari.
Jo demanaria... Hi ha uns responsables de tot això?
Sí, clar, que s'actualitza.
Sé que n'hi ha molts, però vull dir, en el cas de que arribàssim, esperem que no, jo crec que no hi arribarem, però en el cas de que arribàssim una cosa que és, hi haurà gent que respondrà de tot aquest comportament?
No respondran.
No, perquè no responen a dia d'avui de les qüestions més bàsiques, més elementals.
No respondran. Són els responsables, són en Llorenç Sarafarà i en Biel Sardà, però... supos que partiran, això és el que desitja tot el mallorquinisme,
però si han de partir ja quasi, i mira que jo sempre
ell serà només estar en la calculadora passadament quan poden treure per la secció, no? Després del desastre que han fet només els hi preocuparà vendre les seccions com a mínim un per pegar el pelotazo del siglo,
sí.
I l'altre en Llorenç per com a mínim recuperar el que va invertir, no? Perquè clar, si tu vas invertir 2,4 milions d'euros fa 4 anys amb un equip a primera divisió i quint de la categoria i després el deixes coe de segona i vols recuperar el mateix que vas invertir, no? Jo això també compraré un club de futbol així, jo.
És a dir, que es carinyo en els colors i es escut, no? Sí, és clar, una mandanga, sí, això, no?
Una mandanga, però bé, això ja ho sabem des de... aquí en Mallorca ja ho sabem des de fa temps, no? Aquí només importen les accions, els dobbers i la notorietat, a lo millor que poden tenir o pots tenir quan estàs en un club de futbol. Ara mateix la notorietat d'aquesta gent i la reputació i la imatge d'aquesta gent està per terra, evidentment.
Sí, per aventura hauríem de fer aquesta reflexió, que abans de que encara baixi més aquesta reputació, el que han de fer és partir, deixar pas a nova gent i que s'obri un cicle positiu.
El club val 0 euros, és que clar, sí, jo no entenc que aquí hi ha un procés de compra-venda que tampoc no entres mai perquè ells demanen 2,4 milions i 3 milions i veus xifres que dius, però si el club val 0 euros, no val res, com vols demanar 2,4 milions d'euros?
El club és per qui garanteixi que té capacitat per remuntar econòmicament la situació.
Hi ha de venir qualcú amb moltíssima capacitat, perquè clar, és un deute de 30 milions d'euros, més una ampliació de capital que has de fer ara obligatòriament, perquè si no et desapareixes ara, no faria falta esperar en un descens a la segona B d'uns 5 o 6 milions d'euros i clar,
aleshores...
molt de dobbers només per tornar a reflotar la institució, no per tirar, no per mantenir-te,
o sigui... I aleshores es manar com pot venir en forma de...
Comissió de sempre, direcció esportiva i comissions, que són el que cerquen tots. Això també és el que cerquen Dudu Aguate, cercan comprat del club. Dudu Aguate té un equip d'assessors, col·laboradors, que són tots comissionistes, intermediaris, representants, que aquí aquí evidentment encara dona llet, això encara dona llet, i encara donarà, encara donarà, quan cada cop que tu fas un fitxatge això dona, entens, dona comissions i comissions per aquí, tu te reparteixes i aquí està esmanada de tots clubs de futbol, no només del Mallorca, també de primera i de segona, clubs de futbol professional, no?
I a la vista no hi ha cap rus o cap...
Mos agradaria.
Cap xec, ara, no?
Ja mos agradaria, no? Quan va arribar en Llorenç fa 4 anys, que ve una propietat mallorquina, tot queda aquí,
sí,
i
sí,
tal,
sí.
Però...
Està paradògic, que ha estat l'autèntic càncer. No?
Exacte.
Magdalena, si te pareix bé, obrim l'anàlisi de la primera divisió en tu.
Sí, m'ho deixeu començar amb el Barça.
Sí, vinga.
Mira, bé, jo amb el Barça crec que molt bona sensació en té.
Barça és estadi.
No, però sí que vaig seguir el partit. Necessito que anem al pròxim. M'hauria agradat anar-hi perquè va ser un espectacle en tota regla. Jo, a part de comentar el resultat, que crec que quan un equip marca 6 gols i a més en du 17 marcats cap en contra d'aquesta temporada, vull dir que la porteria d'era, i això que hi ha debat de porteria i que també en podrem xerrar. M'aquest una mica d'aquest partit en què som molt de Rakitic cada dia més.
Sí.
La primera titularitat podríem dir completa d'en Xavi, sobretot havia jugat contra l'Apoel però encara no havien setat cap partit de Lliga. Me va tornar a agradar molt Xavi, recupera bones sensacions. Jo crec que, mira, se va veure reflectat una mica en els primers minuts, és a dir, quan en Xavi i en Rakitic varen participar poc en el joc va ser quan no varen tenir ocasió de gol. Des del moment que hi dos comencen a connectar i comencen a tenir un pot significatiu a l'hora de crear el joc, varen començar els gols un darrere l'altre, i jo crec que un altre pic, la clau que ha trobat a Luis Enrique d'aquest equip, que és tornar a començar tot el joc des del mig camp, que és una mica l'essència aquesta d'en Cruyff, que jo vaig fer en Guardiola i que ha marcat tots aquests anys del Barça. I a mi, xerrant d'en Xavi, ara ja me'n vaig una mica, però jo ho podem tornar al partit, vaig sentir la setmana passada una entrevista que va concedir en Maldini, i m'agrada molt tot el que va explicar, però sobre, i recomano recuperar aquesta entrevista, però sobretot el que m'ha quedat és que va dir en Xavi i el Luis Enrique, per el que tenc que entornar, tenc una molt bona relació d'aquest darrer temps, i una de les grans motivacions per deixar el Barça d'en Xavi era quan va venir Luis Enrique en el Barça com a entrenador. Una vegada que se resolen una mica aquestes peripècies que tenen entre i dos, el Luis Enrique no confia plenament en Xavi, però així tot en Xavi diuen en Maldini que ell ara mateix a dins del vestidor tenen les mateixes sensacions amb el Luis Enrique que quan va arribar a Pep Guardiola. Per tant, jo crec que és una manera de fer les paus públicament i també de donar com una tranquil·litat en el barcelonisme, de dir, escoltau, és a dir, Ventura no serà en Pep Guardiola, és impossible, perquè aquell famo també és d'un altre món, però vull dir, les sensacions dins del vestidor tornen a ser tan bones com quan va venir en Pep Guardiola. Per tant, jo crec que el barcelonisme ara pot estar molt optimista i pot tornar bé, i amb aquest resultat que tenim avui dia no hi ha gaires preocupacions ara per ara.
De totes maneres, per això que dius d'en Xavi, totalment d'acord, és un gran jugador i ningú molt l'ha de descobrir. L'única qüestió és que segurament no està per encadenar 3-4 partits seguits, la qual cosa el converteix bé en una peça fràgil. És evident que en Xavi és un dels millors distribuïdors que hi ha hagut a la història del futbol mundial, és un gran jugador, però té això, que després d'un partit bo venen 15 dies de reposar, no? I a Pantura estic caricaturitzant, però és un poc així, eh?
Sí, no, jo estic d'acord en aquest sentit, per això estic contenta, perquè crec que en guanyar s'ha hagut reforçat bastant bé el Barça al mig camp. M'agrada molt Rakitic, ja Matier, hi ha uns quants jugadors que crec que podran substituir aquestes mancances que l'any passat en Xavi sí que no va poder resoldre.
Parlant del Barça, en Jaume, en Diego, en Santi...
Jo m'ho sorprèn que el Barça dugui 6 partits sense encaixar. Jo pensava que el Barça tindria molt de problemes en guany aquesta temporada en sa defensa, i clar, se'n va anar amb Mitchell Valdés, que era un porteràs, es produt ja definitivament en Pujol, i pensava que seria un que tenia molt de problemes en sa defensa, però m'està sorprenent molt en Matia, per exemple, que ni els mateixos culers li tenien cap tipus de confiança quan va fitxar. Me'n record que se va muntar una mica de polèmica, i en Claudio Bravo, i que tampoc no excitava molta gent, tampoc no...
Bé, de moment tampoc ha tingut gaire feina, la veritat.
Gaire feina, i està molt ben tancada la defensa, la veritat és que això m'ha sorprès molt de
tot Barça. I que s'ha de dir que m'apareix que eren 0-0 o com a molt en 1-0, el Granada va tenir dues bones ocasions, un travesser i un altre.
A mi personalment m'ha sorprès, crec que és millor porter del que jo pensava.
En Bravo.
Sí.
Té molta experiència a la Lliga, també.
Sí, el que passa que és un porter que moltes vegades se comentava que s'havia fitxat perquè anava ben sos peus, etc, etc, sense arribar a nivell d'en Valdés, però per lo poc que l'he vist fins ara, jo no era des que més m'agradava per la porteria del Barça, però he de dir que de moment m'agrada més de lo que jo pensava, i amb en Ter Stegen també tenen bones vibracions, vull dir que no crec que el Barça tingui problemes a la porteria.
De tota manera, jo crec que tant el Barça com el Madrid se les han de jutjar davant de rivals.
Sí, totalment d'acord.
Ja, també
totalment,
ja saben com és en Caparrós, també en Caparrós és un especialista en anar en el Bernabéu, tirar directament el partit, o sigui, per tant, jo per exemple sí que donaria més mèrit a lo millor aquesta jornada a la victòria de l'Atlètic de Madrid davant d'un Sevilla que sí que anava disparat i sí que és un molt bon equip, i tant el que va fer el Madrid com el Barça, bé, està bé, se va treure conclusions molt positives tant per un com per l'altre equip, però que bé, està dins de la normalitat i de lo que sobretot per el Barça lo que era un tràmit, no?
Home, Pantura, de destacar que en Ronaldo està en plena forma ara mateix.
Sí, Ronaldo, però és que ha marcat 10 gols en 6 partits, sí. És impressionant, és impressionant estar.
És un atleta.
Sí, és un atleta.
Sí, té una força.
I té una fam impressionant, és increïble.
Destacaves, Jaume, la victòria de l'Atlètic de Madrid davant el Sevilla, no tant per la victòria en si com per la contundència, no?
La contundència i davant d'un equip, un Sevilla que antes d'aquest partit apuntava també, sí, bueno, ja el posaven, sí, també, ja sent com la premsa esportiva, no? I que ja el posaven com a candidat als títols de Lliga. Però bé, és un Sevilla que estava molt bé, que havia començat havia tingut un inici de Lliga impressionant, i van queixar 4 gols, és que és un 4-0, un 4-0. I aquí sí que el Atlètic de Madrid, que tenia, en canvi, tenia molt de dubtes i per que no anava, no acabava d'arrencar, va donar un cos sobre la taula.
Què destacaríeu més de la primera divisió? Magdalena, també pots intervenir quan vulguis, eh?
Mira, jo d'això que deia d'en Cristiano, sí, és el millor pitxitxi des de darrers 60 anys i ha igualat Kubala i Paíño. Vull dir que jo no som molt d'en Cristiano perquè són del Barça, bàsicament per això, però, i no m'agrada tampoc el seu estil, així com m'han agradat altres, però vull dir, està implacable i això també s'ha de destacar, té molt de mèrit, i el Madrid ara mateix s'ha de ferrar molt en aquesta figura, perquè en canvi a darrere sí que hi ha molt de debat, i amb en Casillas, i si ha de jugar i si no ha de jugar, i tenen, a més, tenen un problema una mica d'essència ara en el Madrid, perquè encara hi ha aquesta herència del Mourinho contra en Casillas, i jo crec que s'han de resoldre un poc. I per l'Atlètic de Madrid el que deu és que me va tornar a agradar molt ahir, perquè fins ara l'Atlètic de Madrid a mi no m'havia equivocat de començar aquesta temporada, pensava que anava encara amb una mica remolc de les idees de la passada. Me va agradar molt, a més, com deu, davant d'un Sevilla que també apunta maneres, i ja torna a estar en esquerra davant de la classificació en tercer lloc, crec que està, i vull dir que són bones notícies, tant la reacció del València, que s'inici de València, del Sevilla i de l'Atlètic de Madrid aquesta temporada.
Magdalena, una pregunteta i així ja te deixam partir, que tens feina. Del bàsquet...
No me demanis per bàsquet. Jo pensava, menys si no hauré d'entrar en aquest debat. Jo, mira, he estat sempre una mica anti-Xavi Pasqual,
sí?
I la gent no entén molt per què, perquè cada temporada que dic que no m'agrada en Xavi Pasqual, des dels seus inicis, ha fet una de les trajectòries més bones amb el Barça de bàsquet, però jo crec que no és un bon entrenador, que si guanyes per l'equip que li toqui, perquè Pantura, és a dir, jo crec que és un molt bon segon tècnic, però com a primer a mi no m'ha convençut mai, i sé cert que hi ha molta gent que dirà que aquesta nina que diu. Jo crec que un altre...
Ho dius pels grans moments, no? No saps gestionar els grans moments, no?
Exacte. Jo crec que és un equip que no torna a estar resolt a principi de temporada, l'altre dia no va jugar res davant del Madrid. El Madrid, per exemple, a més, el que fa gràcia és que pot destacar jugadors mallorquins d'aquests dos equips, i això m'ho va agradar molt. És a dir, del Barça, un de millor va ser Nebrines,
sí,
molt
sí,
jove, que l'any passat que ja hi debutava, podríem dir en el primer equip, no va ser exactament però així, i en guany el vaig veure molt, clar, ha anat en el Mundial, suposo que ha vingut molt motivat, i per favor va fer un partidàs, és a dir, sense comparar, perquè jo en Navarro és la meva debilitat, sense comparar, jo li veig una mica que està agafant aquest rol més atacant, més ofensiu, i molta confiança en sortir, i això és molt bo, perquè crec que és la posició que ha sabut trobar ara, i que serà un bon descans per Navarro, serà una bona combinació, i crec que és molt positiu això sí per la banqueta del Barça. I pel Madrid, a part del Xacho, Rudi, Yuyu i Rudi, vull dir, se varen manejar no només el Barça, jo crec que tornaran a ser per Europa enguany.
So...
I molt positiu per l'esport mallorquí, no tant per els culers.
Allò que se comentava ahir era que el Barça els darrers minuts havia deixat de competir i el Real Madrid conqueria així la seva tercera Supercopa consecutiva.
I és que no és la darrera vegada, no és la primera vegada ni la darrera que passa en aquest equip, i això és el que ens sorprèn, perquè té veterans i té jugadors, i això, jo vull creure que aquesta desmotivació és que no se s'ha resolt una mica des de la banqueta, per això Ventura don més protagonisme en aquesta derrota en Xavi Pasqual des que se mereix. Però, és a dir, jo no veig reaccions de dir, no pots deixar perdre un partit, a més quan és una final d'un títol, perquè és veure que som a principis de temporada, però el Madrid ja t'ha guanyat un títol, i és veure que queda molt, que ara han de començar a seguir, han de començar a Europa, vull dir, que no se pot fer justícia amb aquest resultat, no se pot sacrificar un equip, però les sensacions d'inici no tornen a ser bones una temporada més, i el Madrid ja ha guanyat un títol, i no només ha guanyat el títol, sinó que les seves sensacions t'han tornat a deixar tu una mica ridiculitzat.
I per acabar, la nostra amiga Alba Torrents va com un llamp, no?
Xapó, sí. Aquesta sí que és una esportista amb mèrit i que fa una feinada i molt bé, estic molt contenta que les coses li vagin bé.
Moltíssimes gràcies, Magdalena. Nosaltres ens queden 5 minuts de tertúlia que podem fer un poquet ja barra lliure, allò que vulgueu comentar de totes aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies, molt bon dia, Magdalena.
Bon dia, fins la setmana que ve.
Adéu.
Endavant.
No, jo hauria comentat, a part de Barça, Madrid sí, i tots els de sempre, l'anècdota simpàtica d'un equip com l'Eibar. Oh, m'agradaria veure ben que
va empatar, m'ha fotut la travessa, però bueno, li va empatar dins Sant Mamés, no?
Que em pareix que serà algo més que simpàtic, vull dir, un bloc.
Va ser un miracle que pujàs a primera, no? L'any passat va ser saps que tenim un pressupost de 3 milions o 4 milions d'euros, una població de 20 i pico mil de persones, no tenen ni un hotel. Jo vaig sentir una entrevista que li van fer al president de l'Eibar, ara no sé si o si en el Balda, i deien que el problema que tenien és que els equips visitants quan van a Ipurua no més un hotel a la ciutat, clar, suposo que s'han de
d'anar a Bilbao, o sigui, segurament,
sí,
no?
Que està molt banco, però clar, és que diuen, l'hotel de la ciutat està a disposició del Madrid, del Barça o qui vulgui quan vagi a viure allà, no? Allà és un miracle i estan competint, però que molt bé, és una gent, és un club exemplar en quant a només gastam el que ingressam.
Correcte.
I ni un euro més. I clar, jo perquè me'n record que l'any passat, la temporada, clar, ells no tenen deute, mai han tingut deute. Uh-huh. Clar, al millor 20 o 30 anys, no?
Segurament clar. Això que sorprèn seria la tònica habitual.
Clar, i és que saben, no, es passa el mercat d'hivern, hi havia el Mallorca fitxant, el Mallorca arruïnat fitxava, el Saragossa que estava arruïnat fitxava, se reforçava, no sé què, clar. I ells varen dir, o sigui, aquests clubs estan arruïnats, s'estan reforçant, i nosaltres que sí que jugam net amb això, no tenim deute, però com que tampoc no podem fitxar, perquè si fitxam tindrem deute i no volem, resulta que nosaltres això ens perjudica, saps? Vull dir que clubs arruïnats s'estan potenciant, sí, i nosaltres, sí. I així tot van pujar, sí, sí. No? I
això va ser la filosofia molt d'anys d'Osasuna,
mentre
hi havia Fermín Ezcurra de president.
Sí. En qualsevol cas, l'Eibar en aquest moment està en 8è lloc, amb 8 punts, que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí,
si
mires els equips que té per davall...
Solití de Bilbao, per exemple, sí, que li varen empatar, no?
A veure, segurament estàvem davant d'un equip que en el final, patint o no patint, estarà a la part baixa.
Molt valiosos aquests punts ara per l'Eibar.
Efectivament, de tot el que sumi ara ja ho tindrà, i després si venen maldades és un bon coixí, efectivament.
Sí, però és que corren molt, és que clar, és un equip hiper mega competitiu, és que extremadament, no? Jo vaig veure l'altre dia una segona part davant del Villarreal, perquè van jugar fa la setmana passada, era impressionant com corrien i com lluitaven i anaven a la pilota com si fos la darrera pilota del partit, no?
Aquí se demostra que encara ha de tenir un pressupost baix, jugadors que no destaquen, si treballen com un equip, si li ponen intensitat, tal vegada el Mallorca tindria que prendre exemple d'equipos.
Sí, sí, el Mallorca hauria de prendre un exemple de l'Eibar, però vamos, o sigui, tant a nivell d'economia, de deute, de despesa, com a nivell també d'intensitat, no? Però clar, és un club que ja els jugadors ja estan molt mentalitzats quan van allà, no? Tant si juga a segona B, perquè si més hem de recordar que fa 2 anys estava a segona B, és que ha pujat en 2 anys de segona B a primera divisió, no? I està competint a primera divisió. I un exemple, jo crec que tots els que ens agrada el futbol, tots som de l'Eibar, vull dir, jo en guany som de l'Eibar, la primera divisió, o sigui, estic molt content quan empata, quan guany estic molt content, i si perd, i perd dignament, també estic content, no? Perquè és un club que jo li tinc molta simpatia, és veritat, li tinc molta simpatia perquè se l'ha guanyat.
I na Magdalena Estelric, que mos fa arribar a través de missatge, que no ha pensat a comentar que sí que va poder veure el Barça femení, que està intractable, va guanyar 4-0 amb una gran segona part, mos diu, de na Mariona Caldentell, falenitxera, com sa mateixa Magdalena, per tant ho comentam aquí, i amb això tancam sa tertúlia per avui. Moltíssimes gràcies a les participants, per descomptat a Magdalena, que ha participat via telefònica, però també a en Jaume Bausà, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Bon dia,
també a en Santi Adrobé, gràcies i bon
moltes
dia
gràcies.
I a en Diego Romera, moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies també.
Pas grand chose, elle passe en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
I quan són les 9:53 minuts, entram en el nostre espai dedicat a l'agenda, a repassar quines són les principals activitats que vos destacam per avui. Ja vos n'hem parlat durant el nostre especial dedicat en aquest primer aniversari de la manifestació del 29 de setembre de 2013, i és que avui a les 19:30 hores en el Club Diari de Mallorca tindrà lloc la taula rodona On eres el 29S, primer aniversari de la major manifestació de la història de les Illes Balears. Els ponents, les persones que participaran d'aquesta taula rodona són en Jaume Perelló, periodista, en Andreu Manresa, també periodista, en Lluís Ballester, que és de la Universitat de les Illes Balears, pedagog, en Tomeu Noguera, de la plataforma Crida, i Iñaki Aicar, de l'Assemblea de Docents. Moderarà aquesta taula rodona en Joan Carles Palos, i ja ho sabeu, hi estàu tots, tothom hi és convidat a partir de les 19:30 hores en el Club Diari de Mallorca de Palma. Altres qüestions, Sant Miquel, ja mos ho deia en Joan Barceló avui, que hem recuperat la secció. Sant Miquel se celebra a molts indrets de Mallorca. A Santanyí, les festes de Sant Miquel a Calonge comencen d'aquí manco d'una hora amb un cercavila i s'allarguen fins a la nit, fins a les 21 hores amb el grup Mai Som Tots. A Son Carrió també se celebren les festes de Sant Miquel amb teatre. Serà a les 9 al pati de Cases Monges amb l'obra El gust és nostre. Demà és el darrer dia per visitar l'exposició col·lectiva El culte al paisatge a la Fundació Collverdolet en el carrer Blanquerna número 4 de Valldemossa. Una altra exposició que podeu veure a la sala d'exposició de l'Ajuntament de Calvià és la que commemora el 785è aniversari del desembarcament del rei en Jaume a l'illa Mallorca, titulat 20 anys de festes del rei en Jaume. I continua una setmana més al Cine Ciutat de Palma el documental L'endemà, d'Isona Passola. L'endemà posa el focus en l'actual situació política, econòmica i cultural i sobretot social de Catalunya, i tal com diuen els seus responsables, analitza aquesta realitat des d'un punt de vista obert, crític i per res convencional. Durant aquesta setmana, a les 10 i quart del vespre, podeu veure aquest documental L'endemà, de Isona Passola. I el Sam Rock de Palma avui toca Irish Band, que repassa els clàssics del folk rock irlandès a partir de les 12 de la nit avui dilluns, una de les poques activitats musicals d'avui dilluns. Vos recordam també aquest acte que hem estat destacant durant el dematí i que serveix per fer recordança, per recordar aquesta manifestació que va tenir lloc fa un any i a la qual nosaltres modestament mos hi hem afegit a la celebració d'aquest primer aniversari. Aquest acte que se farà a les 19:30 hores en el Club Diari de Mallorca amb el títol On eres el 29S, primer aniversari de la major manifestació de la història dels Illes Balears. I també, molt ràpidament, vos recordam, repassam quina és la programació que tenia Ona Mediterrània per avui dilluns, en què va a Xus Mallorca a les 10, comença Tento, el programa d'en Xavi Gispert i na Sílvia Portell, de 12 a 14 hores, de 12 fins a 2, això fa Pep. A partir de les 4, de 4 a 5, micro. A partir de les 6, de 6 a 7, estira la llengua. De 8 a 9, personatges. I de 9 a 10, com cada dia, el crepuscle. Aquesta és la programació que vos ofereix Ona Mediterrània, i nosaltres, en Atsus Mallorca, ja no mos queda més que, per un costat, dir-vos adeu i citar-vos fins demà de matí, de part d'en Joan Frau, també de part d'en Marina Caubet i d'en Tomeu Martí. Tenim encara una secció pendent, que és la rúbrica que ara mateix vos oferim. Moltíssimes gràcies, això és Atsus Mallorca. Demà a partir de les 8 mos hi tornem a posar. Ara escoltam la rúbrica que mos ha fet en aquest cas en Marcel Pic.
Bon dia. Ahir el diari Última Hora publicava una enquesta que deia que el PP perdia la majoria absoluta a Palma. Fins aquí cap sorpresa. Però el problema no és el PP, sinó la resta. El mateix estudi també apuntava un empat a 6 regidors entre el PSOE i Podem. Això vol dir que seria possible un govern a 3 entre Podem, Més i Esquerra Unida, si l'Esquerra no cau en l'error de pactar amb el PSOE i si el PSOE no pacta amb el PP, és clar. Sense dubte, i a pesar de sentir més o menys simpaties per aquestes tres forces, és il·lusionant i interessant la possibilitat d'un govern diferent, potser fins i tot d'esquerres, a la capital de la nostra illa. Ideològicament, sobre el paper, tots som ben propers. Ara bé, volen fets i no paraules. La desconfiança envers partits més o menys tradicionals, com Més o Esquerra Unida, o partits poc definits, com Podem, suscita moltes incògnites. La por, la manca de capacitat política, la no estratègia, o el no sobreveure més enllà dels nostres nassos, a més de la inhabilitat per canviar el xip a l'hora de fer política, pareixen ja mals endèmics de l'esquerra mallorquina. Més enllà de qüestions de si estem, la ciutadania, realment preparats pel canvi, si ens sabem governar nosaltres mateixos o ens creiem les nostres institucions, sense entrar ara en l'interessant debat de si les hem de qüestionar, els dubtes més immediats són els següents. Serà capaç Podem d'armar una llista i un programa en cara i ulls en pocs mesos? Algú plantejarà un model de ciutat diferent? Serà capaç alguna d'aquestes tres forces d'aglutinar sensibilitats i moviments de base i lluites populars? Algú generarà un debat sobre què s'ha d'anar a fer les institucions? Serem capaços de ser allò que vulguem ser sense por? Esdevenir una alternativa? O seguir limitant-nos a ser una alternança? En tot cas, caldrà estratègia, feina de base i, sobretot, capacitat per generar il·lusió. Bon dia.